Missatge de WhatsApp. Surt un clauer i aquesta frase. Els missatges i trucades d'aquest xat estan ara assegurades amb encriptació d'extrem a extrem. Prem aquí per més informació. Lògicament, clico i veig. Els missatges i trucades d'aquest xat estan ara assegurades amb encriptació d'extrem a extrem. Això significa que ni WhatsApp ni altri els pot llegir o escoltar. Més informació. Clico. Em porta a una web, llegeixo. Privadesa i seguretat formen part del nostre ADN. Des del primer dia hem construït WhatsApp per ajudar a mantenir-te en contacte amb amics, compartir informació vital durant desastres naturals, tornar a connectar famílies separades o buscar una vida millor. Doncs busquem-la. Ens està dient tota la veritat WhatsApp. Amb els missatges encriptats podem estar més tranquils. I el més important, què ens està dient? Què és l'encriptació? Enric Borràs, hola.
Bon dia.
Enric Borràs és periodista del diari Ara, especialitzat en delinqüència i seguretat. A Twitter és @EnricB.
Bé, amb l'encriptació tindrem una vida millor? Com diu WhatsApp?
Amb la criptografia, més que una vida millor, podem controlar més alguns aspectes de la nostra vida.
Què és l'encriptació?
La criptografia és l'art, diguem-ne, o la tècnica d'emmascarar un missatge de manera que les persones que no desitjades no el puguin llegir. Això se sol fer mitjançant una operació matemàtica, un algoritme i una clau, un codi.
Tot això que ens dius de la vida millor és per la privadesa i per la seguretat? Serien aquests dos aspectes més importants o per més aspectes?
Són dues coses diferents, privadesa i de seguretat. El que està clar és que el xifratge et pot garantir un nivell de seguretat més alt en les comunicacions i a l'hora de mantenir certa informació secreta, i també et pot ajudar en la teva privacitat, sí.
Això és una... O sigui, a veure com ho pregunto, això. És molt important per la gent que sou especialitzats en aquest tema o tothom hauria de saber fer coses d'encriptació?
És que tothom fa coses d'encriptació, encara que no ho sàpiga. Per exemple, cada vegada que entra una web que a dalt, en lloc d'HTTP, posa HTTPS, està utilitzant una comunicació xifrada. Cada vegada que fa servir el WhatsApp, està xifrant missatges. Hi ha molts aspectes de la nostra vida que utilitzen el xifratge i la criptografia, per sort, perquè si no, segurament ja no tindríem diners al banc, per començar, perquè mirem el banc online i seria molt fàcil aconseguir la nostra contrasenya, potser.
Home, estava molt bé que avui ens digués aquestes maneres de poder saber si un missatge està encriptat. No només cal una frase, sinó ja et dic, HTTPS, sempre ens han dit que són les URLs més segures i sabem que, doncs, per què és. Però l'encriptació és tan important que fins i tot des de la universitat es creen col·lectius que en fan difusió pedagògica. És el cas de Críptica i un dels seus membres el tenim aquí. Què tal, Oriol, com estàs?
Hola.
Oriol Comas és enginyer i membre del col·lectiu vinculat a la Universitat Politècnica de Barcelona Críptica. A Twitter, @CripticaORG.
Va, què és Críptica? Què us dediqueu? Què voleu fer?
Bones. Bé, nosaltres som un col·lectiu que ens dediquem simplement a la difusió de el per què és important protegir-se i com comentem avui, fer servir comunicacions xifrades segures.
Alguna de les coses que ha dit l'Enric, la subscrius o pots fer algun apunt a això que diu?
Sí, totalment. L'Enric ja ens coneixem i és expert en el tema també i subscrivim totalment.
De fet, tu vas ser una mica prescriptor de Críptica, no? Un dia vam parlar, recordo, sí. Enric, ens vas dir, Críptica hi ha de ser.
Perquè des de fa un temps, sobretot a través d'un compte de Twitter, però també a través d'actes presencials, estan fent molta feina de difusió de què és la seguretat, què és la privacitat, com has de planificar com ha de ser la teva seguretat, perquè no té sentit utilitzar les eines més segures segons com. Per exemple, hem sentit un àudio on es deia d'apuntar els passwords en un Excel. Qui fa això?
Era sí, el nostre gag de l'storytelling.
Jo no ho faria.
Una cosa, i els passwords... Ui, és que ara en diré una de molt grossa, eh? Mira, apunto idees per dir a través del nostre Twitter, que ells les comentaran els especialistes, on guardeu les vostres contrasenyes, eh? Això ens ho podeu dir, @popupcatradio, popupcatradio, i ho comentarem amb la Sílvia Creus. En el Google Drive, molt bèstia, no, això?
No és una bona idea, Google Drive. Hi ha password managers, hi ha molta...
Però una cosa, jo tinc les meves contrasenyes en el meu Google Drive, què em podria passar? Com poden accedir a això?
Tot depèn sempre del model d'amenaça al que t'enfrontes, però ja d'entrada, per exemple, si qualsevol persona del teu pis o alguna cosa així accedís al teu dispositiu, i estigués obert el compte de Google Drive, pot accedir a les contrasenyes. Després, si el model d'amenaça és més a nivell estatal, per exemple, amb una ordre judicial a la seu de Google, podrien fer-se amb el contingut i coses així. Llavors, al final, tot depèn del model d'amenaça, però clarament tenir la contrasenya Google Drive no és una bona operativa de seguretat.
Per tant, vosaltres, aquí, dos tòtems de l'encriptomania... Com es diu?
La criptografia.
Criptografia, ja dic l'encriptació, ja dic, però criptografia. On hem de guardar les nostres contrasenyes?
Jo, el que faig servir...
Enric?
És el meu cap.
Però aleshores, i aquelles pàgines web que t'ajuden a només haver de tenir una contrasenya, això esteu a favor o en contra?
Més que pàgines web, sí, hi ha eines, hi ha diferents tipus de password managers que et permeten mantenir una sèrie de contrasenyes en un ordinador de manera segura.
Sí, exacte. Hi ha diversos que bàsicament el que fan és com si fos una fulla d'Excel, per dir-ho així, que s'encripta amb una contrasenya mestra. Que aquesta contrasenya és la que tu sí que t'han de recordar i la fas ben complicada i ben llarga, i això s'encripta, i només amb la contrasenya aquesta mestra pots desencriptar ja dintre i tens cada compte d'usuari corresponent a la contrasenya que fas servir. Al final, la cosa és, si només depenem del nostre cap, al final tenim recursos limitats al cervell i acabem reaprofitant contrasenyes o fent-ne variacions. I han estudis, o sigui, la gent que es dedica al tema de seguretat, les empreses ja tenen estudis fets de quines paraules són les més comuns en funció de l'any de la persona, quines combinacions, la gent normalment combina dates assenyalades, noms, aliments, coses així combinades. Que sí, vale, si la contrasenya et demana has de posar una majúscula, pues, possiblement posin o la primera o l'última, o posa has de posar un número i no, normalment aquestes, les webs et requereixen certs paràmetres concrets, i al final la gent normalment acabem fent servir els mateixos recursos.
Clar, i això amb un ordinador de probabilitats sí, ho pot encertar ràpidament,
el,
no?
El que es diuen atacs de força bruta, que el que fan és generen un diccionari, que se li diu, que amb milers i milers de contrasenyes, i van provant, i al final moltes s'acaben rebentant.
Realment, és complicat el tema contrasenyes. Hem vist el vostre compte de Twitter, Criptica, que esteu a punt de morir d'èxit, perquè heu decidit deixar de fer tallers sota demanda perquè no doneu l'abast.
Sí.
Com és això?
O sigui, la cosa és, la idea de Criptica és com oferir com formacions i xerrades a col·lectius i gent que ens ho demani, per tal de sempre com millorar les operatives de seguretat de la gent. La cosa és, en l'últim any hem tingut molta demanda i ha arribat un punt que és no donem abast, i llavors reformulem una mica el format. I ara, aquest divendres, a Sants, al Made BCN, fem un parell de xerrades de 20 minuts cadascuna, que sota el concepte de Privacy Coffee, li diem.
I com?
Privacy Coffee, com cafè de privacitat.
La idea... ja diria, Privacy Cosi. Ja diria.
La idea simplement és tenir un espai com així com més informal on la comunitat ens puguem ajuntar i fer un parell de xerrades cada dos mesos o així, i després fer un espai de debat i
dieu, vine amb el teu dispositiu i comparteix les teves inquietuds sobre temes de privacitat. Mm-hmm. Molt interessant. També hem vist que heu redissenyat la web, criptica.org, amb un disseny simple i molt clar.
Sí.
Aquella simplicitat tan difícil d'aconseguir.
Sí. De fet, un dels objectius que teníem era que passés el mínim possible i que pràcticament no tingués res de JavaScript. JavaScript, per la gent no tècnica, és un llenguatge de programació que s'abusa una miqueta en les pàgines web actuals i que el que fa és carregar i així. Llavors, la idea era com tenir una cosa el més lleugera possible perquè fos útil, simplement, una eina d'informació.
Home, molt bé. Saps, això que dius que sembla que sigui fàcil és molt difícil. Tothom hauria de tenir encriptats els dispositius i la informació?
Si tens un iPhone, per defecte, ja la tens. O sigui, els iPhones venen xifrats per defecte. Ara, si després tens 1, 2, 3, 4 com a codi per accedir-hi, no serveix de res.
Anem a veure la gent que ens està contactant ja per Twitter on guarda la contrasenya, Sílvia Creus.
La Raquel diu que guarda els passwords a l'app 1Password.
No voleu dir res.
Jo no la conec.
No la conec.
El Xevi diu que les guarda a notes de l'iPhone, però tunejades. I riu, ja, ja, ja.
Això què? Tunejar?
Això és posar-se un post-it al front, a la pantalla de l'ordinador.
Doncs sí? Espereu.
És el mateix?
Espereu, perquè Roqueta diu, jo les tinc anotades a una llibreta en miniatura de paper dels My Little Pony. Riu-te'n, però funciona. Doncs això.
Una llibreta.
Clar, i la Teresa.
Funcionar, perquè funciona, no? En plan, per tu recordar-te'n segur que funciona, com si te la tatues, la cosa és de què et vols protegir, si funciona o no.
I la Teresa Ferrer diu que l'Enric em perdoni, però guardo les contrasenyes o al cervell o algunes en llapis i papers absurds.
Sí, depèn, és el que diu l'Oriol. Si mai t'han de... corres perill de que algú t'entri perquè tens alguna informació que pot interessar algú altre, sigui una agència estatal o no. Si les guardes en papers, per molt absurds que semblin i per molt que estiguin en un lloc que semblin versemblant, les trobaran.
Bé, que tampoc es tracta que creiem aquí moltes psicosis, és veritat que de tant en tant van sortir, hi ha hagut un atac i fem grans titulars, els periodistes, atac mundial, ciberatac, ens hem de protegir, és veritat, no? Vosaltres us en rieu de vegades d'això?
Del sensacionalisme?
Sí.
Sí, sense cap problema. De totes maneres, la seguretat informàtica i el xifratge és una eina de seguretat, és cada dia més present a les nostres vides. Si fas transaccions bancàries a través d'internet i no ho fas per un sistema segur, o et connectes a un wifi públic i no, poden passar mil coses, és molt fàcil que et robin els diners. Per tant, a partir d'aquí, es tracta de controlar una mica quins són els perills que corres, és el que diu ell model d'amenaça. Model d'amenaça no és res més que saber quins perills corres, qui et pot intentar atacar i decidir en funció d'això.
Clar, vosaltres en parleu també de l'avaluació del risc, no? Una mica, no és el mateix protegir-se d'un exnòvio que d'una empresa o d'un govern.
No és el mateix. De totes maneres, això de, que fa moltes parelles, de compartir el PIN del mòbil, és molt mala idea. Jo no ho faria.
Jo ho trobo horrorós.
Però bé.
O sigui, tenen el mateix PIN la parella?
No, d'explicar-se'l.
Ah, no sé, això és... Ah, sí, de dir, sí, però és que jo al meu no li deixo ni treure diners, per mi, amb la meva targeta, no? Cada... Són persones, això de la mitja taronja? No, són persones separades. Déu-n'hi-do. Bueno, si voleu comentar-nos que ho feu això de... Jo, és que ho ha de saber tot, la meva parella. Fins i tot el meu PIN, això ja és anar molt endins, eh?
No? Més endins que segons que...
Bé, un cop que decidim que sí, que volem encriptar el nostre dispositiu mòbil, per exemple, què hem de fer?
Jo us dic, l'iPhone va xifrat per defecte. Llavors es tracta de triar una contrasenya que poder ser, no siguin els quatre números... Bé, crec que ara ja n'exigeixi més de quatre, els últims sistemes operatius, ara n'exigeix sis, però igualment es pot fer perquè sigui de més.
Però, escolta, la resta de la humanitat...
I de la llargada que calgui.
iPhone no és el més venut, eh? O sigui, he de dir que la
Android
majoria de gent tenim Android.
També permet el xifratge.
Android ho permet. Un dels problemes que hi ha amb tot el que és de temes de privacitat i encriptació és el que es denomina poder per defecte. I és, si l'aplicació o el sistema operatiu o el que sigui per defecte no ofereix l'opció activada, és un risc de que ja depèn de que la persona voluntàriament ho activi. I amb Android no és cosa de 5 minuts fer-ho. Ja tu poses el mòbil quan ho intentes. Has d'estar connectat al mòbil a un endoll, a tenir internet amb bona connexió, esperar d'una estona que encripta, tota la història. No és tan directe com...
Però potser el bàsic seria que quan tenim algun dispositiu d'aquests, canviar la contrasenya. Això seria que no la que et vingui per defecte, per exemple.
Bé, amb els mòbils normalment no em ve cap defecte.
O qualsevol cosa, la contrasenya és bàsica per això que estem parlant avui, no? Tot es mou al voltant de la contrasenya?
Bé, és la que pot ser la baula més dèbil de la cadena. Si tens un gran sistema de xifratge, utilitzes PGP per xifrar correus electrònics, però ho fa servir amb la data del teu aniversari, diguem-ne que no serveix de res tot aquest software tan complicat que s'ha generat a través dels anys i que fa servir uns sistemes complexos a nivell matemàtic amb una contrasenya ridícula.
Va, fem un parell de minuts de publicitat i sabrem què ens diu WhatsApp quan ens explica això de l'encriptació a banda i banda. I atenció, que vull posar sobre la taula un tema. Diuen que el futur és un futur sense contrasenyes. Si no hi ha contrasenyes, què hi haurà? Ara ens ho diran.
Pop Up. Mariola Dinarès lidera un equip que escambussa la xarxa per trobar els continguts més interessants.
superordinador Mare Nostrum de Barcelona està entre els 20 ordinadors més ràpids i potents del món. Per ell, l'encriptació de missatges i dades, lògicament, no és cap problema. El superordinador pot treballar per camps com la biologia, la zoologia, la genètica, la medicina, la química, la nanotecnologia. Té un munt d'aplicacions i és a Barcelona. El mes de maig, les Macedònia penjaven a YouTube un vídeo i una cançó gravada al costat de Mare Nostrum. Forma part d'una campanya que es va presentar just ahir. Som investigadores per promoure les vocacions científiques entre les alumnes de primària. Es diu Mare Nostrum, és del grup Macedònia i ara la compartim a xarxes, el seu vídeo. Bé, no sé, jo ara he relacionat superordinador amb encriptació, no sé si s'han posat les mans al cap l'Enric Borràs i l'Oriol Comas, que són especialistes en això. Té a veure, no? Ara diran no.
Home, diguem-ne que el naixement de la informàtica té a veure amb el xifratge.
Ah, veus?
Estan íntimament relacionats.
Bé, WhatsApp i xarxes socials, dèiem que amb WhatsApp ens vam familiaritzar amb el concepte d'encriptació perquè ens avisava que totes les comunicacions ho estaven, eh? De fet, era perquè Telegram s'havia avançat a WhatsApp, no? Això, una mica el tema és que els missatges ja estaven encriptats a Telegram i llavors WhatsApp es va copiar una mica el model. Esteu d'acord?
És una mica més complex, perquè Telegram van xifrats de punt a punt els missatges de xats secrets. Els que no són de xats secrets o els que són de xats en grup no estan xifrats punt a punt. End-to-end vol dir així.
Aleshores, és la pregunta que sempre que hi ha algú de seguretat informàtica es fa. Quina és la missatgeria instantània més segura per vosaltres?
Això...
Oriol.
Ho contestarà l'Oriol. Sí,
és un tema que no està resolt ara mateix. Ah. Hi ha diversos factors. Per un cantó hi ha, per començar, que el codi sigui obert i es pugui editar públicament. El codi de l'aplicació en si, que la gent pugui confirmar que realment l'aplicació fa allò que diu. Si no, estem fent un acte de fe. Després hi ha el tema que comentava l'Enric d'encriptació end-to-end o punt a punt, que principalment el que es ve a dir això és que el missatge, des que surt del dispositiu fins que arriba al dispositiu de l'altra persona, va encriptat. Amb Telegram, per defecte, no és així. Només amb els xats secrets, com comentava l'Enric. Llavors, quan tu envies un missatge amb Telegram, els normals o els de grup, això només s'encripta en el canal de comunicació fins al servidor. I del servidor es torna a encriptar fins a l'altre dispositiu. Però la conversa en si no està xifrada end-to-end, o de dispositiu a dispositiu.
Per tant, què vol dir? Que algú es podia intervenir?
D'entrada, l'empresa té accés a les comunicacions. Això d'entrada.
I WhatsApp no?
Amb WhatsApp era tot en clar. O sigui, WhatsApp, de fet, podies estar escanejant el wifi i podies llegir la conversa de les persones sense cap mena de problema. Fins que, com ja has dit, ho van canviar.
Sí, que ens ho creiem. WhatsApp, el que diu...
WhatsApp, de fet, el que van fer... Sí, hi ha una història. O sigui, principalment, WhatsApp van com contractar la gent d'Open Whisper Systems, que són les persones que estan darrere de...
Signal.
De Signal, exacte. I Signal van ser com la primera gent com en impulsar una aplicació que funcionava bé i així.
Em recomanava Signal, no?, com a sí. Converses més segures. Però clar, i llavors, o sigui, van contractar l'equip de Signal i se'l van endur. Que interessant, això.
Bé, és que endur-se'l, el que van fer va ser aplicar les tècniques que estava fent servir Signal. Però WhatsApp té altres problemes, com per exemple... la còpia per defecte de tot l'arxiu dels teus missatges.
Metadades, no?
No.
Ah, no.
De tots els missatges. En pla, a Google Drive o a l'iCloud.
Què vols dir amb això?
Principalment que totes les converses, quan parlem en pla o en clar, és simplement sense encriptar, tal qual, que una persona humana les pot agafar i llegir. Llavors el que fa WhatsApp és, per un cantó, xifren les converses amb una clau que tens tu privada al teu dispositiu, però llavors una còpia de backup, que se li diu, que és per recuperar allò que et canvies de telèfon i pots reobrir els teus xats o que el que sigui, això és gràcies a que tens una còpia que no està encriptada amb la clau del dispositiu, perquè si canvies de dispositiu
tant,
no podria recuperar.
Aquella informació hi és, clar.
I està guardada o al Google Drive o a l'iCloud, depèn de si fa servir.
La cosa és que WhatsApp ja es cura més o menys en salut així perquè està guardat en els servidors d'una altra empresa, que és o Google o d'iCloud. La cosa és, si tu pots ajuntar les dues empreses, doncs tens la informació. Però, a més, hi ha més problemes més enllà del xat en si. És a dir, WhatsApp, per què WhatsApp encripta les converses? WhatsApp és valuós, evidentment, el contingut, però ja pot fer negoci sense el contingut de les converses, pot fer negoci amb el que s'anomenen metadades, que són com les dades addicionals, com, per exemple, amb quines persones més et relaciones, és a dir, amb quins dispositius, a quins números de telèfon et relaciones més, a quines hores, a quants cops obres l'aplicació, coses així. A WhatsApp ja li permeten extreure perfils i coses així, que, a més, combinat amb les dades que té d'Instagram i Facebook, són tot de la mateixa empresa,
sí.
Poden fer una perfilació bastant acurada.
Déu-n'hi-do. Ens diuen coses de contrasenya, Sílvia, no, les xarxes?
M'he quedat. Haurem de deixar de rajar per WhatsApp, sí. El Jordi Canals diu, a tots els serveis que ho permeten, jo faig servir la doble autentificació. Rebo un SMS amb un codi. L'Acac Jenkins diu, jo les tinc al Firefox 5. El Marc Serra diu, jo no guardo les contrasenyes, sinó les preguntes que em recorden quina contrasenya tinc. I després tenim el tot ensat, diu, jo les tinc en KeePass, que té software per PC i Android, i crec que per qualsevol SO. Diu, respecte al PIN del telèfon, tota la família tenim el mateix PIN, els fills també, si no, oh, com podrien trucar en cas d'emergència? Quina altra solució hi ha?
Home, això molt malament, no?
Vaja, en cas d'emergència truques amb el teu telèfon o necessites el d'algú l'altre. Si és una emergència real, no cal cap PIN per fer una trucada d'emergència. Per trucar al 112 no cal cap PIN. Amb un telèfon qualsevol.
De les solucions que us han donat, quina és la que us ha agradat més?
Han sortit temes interessants.
Sí? Va.
Per un cantó, bueno, el del KeePass, sí, o sigui, recomanat.
KeePass què és?
KeePass és un software de gestió de contrasenyes. El que comentàvem abans de com una mena com de base de dades encriptada on tu a dintre hi guardes contrasenyes i la relació amb l'usuari i la web on et vols loguejar, poses la contrasenya i llavors tens una contrasenya mestra que és amb la que encriptes aquest fitxer. Llavors,
el que jo deia webs, que són aplicacions, vaja.
Sí, sí, millor aplicacions en local que sí, no pas a tres generador. Ha sortit un tema interessant, el tema del doble factor d'autentificació, o inclús triple a vegades. Clar, això al final depèn de... Molts cops es depèn de, o d'un email o d'un SMS. I els SMS és de les coses més insegures que hi ha ara mateix. D'entrada, perquè això sí que va en clar, però més esperem que ningú et faci un duplicat de la targeta SIM i que rebi l'SMS per tu.
Clar.
Que això, una persona a peu de carrer possiblement no tingui el poder i el potencial per fer-ho, però tornem al mateix que abans, depèn de quin model de manes tinguis, si el model és a nivell més estatal o a nivell d'una empresa de telecomunicacions, aquest poder el tenen.
Home, Déu-n'hi-do. Escolta, i l'última ja pregunta per fer-vos allò que jo avançava a la mitja part, és a dir... Hi ha molta gent que diu que el futur és sense contrasenyes, que s'estan investigant i s'està treballant per tenir alguna altra cosa i ja no caldrà tenir contrasenyes. Enric, quina és la teva opinió sobre aquest tema?
A veure, més segur? Depèn. O sigui, què és més segur? Un codi alfanumèric que tu pots tenir guardat, xifrat, al teu ordinador, o una càmera que reconeix la teva cara o un sensor que reconeix el teu dit? La cara i el dit es poden falsejar. En canvi, una contrasenya l'has de saber. L'has d'aconseguir o l'has de trencar amb un atac de força bruta. El dit es pot tallar, la cara es pot reproduir, hi ha moltes maneres. Tot depèn de què és el que es vulgui aconseguir. A més, estàs donant les teves dades biomètriques,
no,
la teva empremta
idees,
digital...
Ens acabaran tallant els dits per accedir al nostre mòbil.
Home, esperem que no, però és més fàcil tallar un dit que trencar segons quina contrasenya.
Molts cops ni fa falta tallar cap dit, eh?
O sigui, tu, Oriol, estàs d'acord amb l'Enric Borràs?
Totalment, sí. Però és que molts cops, amb pura enginyeria social o amb força bruta, pots aconseguir que la persona posi el dit sense problema. O la cara. Però és que, és més, la majoria de gent que està inscrita a gimnasos d'aquí a Barcelona, la majoria van amb un sistema de posar el dit i t'obre la porta.
Que t'obri, sí.
És un problema, perquè... No sé jo quin tipus de seguretat informàtica... Quants diners destinen a assegurar els sistemes de bases de dades de tots els dits?
Tenen empremtes allà de tota la gent que fa running.
El problema és com es gestiona això i com de fàcil o difícil pot ser per una persona que vulgui accedir a aquestes dades i fer-les servir amb un mal ús. És arriscat.
Ai, tinc molta por, eh? Escolta, mira, us hauré de fer la consulta de dos quarts, que és un tema de... que vull saber quina és la vostra opinió. Moltes gràcies per venir aquí, per donar-nos això. Bueno, no sé, posar-nos més pel cos, però també de poder estar més segurs amb les dades.